Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Divendres 8 de maig, l'11è Festival BBVA de Música Religiosa de Vic presenta al Teatre l'Atlàntida un concert de música klezmer a càrrec de l'energètic quartet col·lectiu Brossa. Música jueva centreeuropea carregada de passió, improvisació i virtuosisme accelerat. Més informació a l'atlantidavic.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
9 i un minut a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Una setmana. Aquest és el temps que queda perquè es doni el tret de sortida a la Final Four 2015, que es disputarà del 15 al 17 de maig al Palacio de los Deportes de Madrid, al Fenerbahçe de Zeljko Obradovic, l'Olympiacos de Giannis Sfaropoulos, el Xesca de Dimitris Itoudis i el propi Madrid de Pablo Laso. Són els quatre equips que lluitaran per conquerir Europa d'aquí a 7 dies. De fet, els generals managers, els equips d'Eurolliga, per poc, no fan un ple en els seus pronòstics, perquè el passat 2 de gener opinaven que els principals favorits per arribar a Madrid i per aquest ordre eren Xesca, Barça, Madrid i Fenerbahçe, empatat amb l'Olympiacos. Doncs està clar que el Barça els ha privat de fer un ple, un Barça que haurà de veure per televisió la Final Four d'enguany, tot i que Boki Nachbar optarà per apagar el televisor.
I'm not watching.
No ho veuré per televisió. De debò, no ho veuré.
No, I'm serious, I'm not watching.
¿Es un equipo favorito? ¿Qué equipo crees que puede ganar la Final Four este año?
Yeah, for me it's the same. I don't have.
Tant me fa qui guanyi. No tinc un equip favorit. No estem nosaltres i, honestament, no m'importa.
Honestly, I really don't.
Doncs el jugador blaugrana té clar que no pensa veure aquesta Final Four, que començarà, com dic, en una setmana. Veurem quin equip donarà el relleu al Maccabi de Tel Aviv. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control. I avui és divendres. Avui hi ha Festival de l'Humor, amb el Xavi Pagán a la producció.
Gracias, Óscar. Dice que es un tío que se encuentra un amigo por la calle, lo ve encorvado y dice, oye, tío, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué me pasa? Estuve en Madrid el otro día y tú sabes que yo soy aficionado a las carreras de caballo y tal, ¿no? Dice, sí. Y fui al hipódromo de la Zarzuela, no sé por dónde me metí y se me sube un tío encima y empieza a picarme. Y tío, ¿qué hiciste? Dice, no sé, eres lo que pude, llegué tercero, ¿vale?
Doncs això, Festival de l'Humor. Avui Xavi, avui llarguet, eh? Avui t'has agradat, amb l'acudit d'avui. 9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Always gonna find me chasing ladies. Yeah. Some might like me and some might hate me. This one's ready saying she gonna take me back to her house right now. Yeah. We ain't got a rush, cause we're sipping the drink though. We're getting pally-pally, cause we pass the intro. I en aquesta Final Four, el divendres 15 de maig, és a dir, divendres vinent, a les 6 de la tarda, Xesca i Olympiacos es veuran les cares a la primera semifinal d'aquí una setmana. Doncs ja sabrem a aquesta hora el nom del primer equip finalista, i la segona semifinal, que enfrontarà Madrid i Fenerbahçe, es disputarà a partir de les 9 de la nit. La final es jugarà diumenge, dia 17, a les 8, mentre que el partit pel tercer i quart lloc serà el mateix diumenge a les 5 de la tarda. Abans, però, el Madrid ha de jugar un partit, el d'aquest diumenge, contra el Morabanc Andorra, de Víctor Sada, l'ex del Barça. No sap com li pot influir al Madrid el partit de diumenge de cara, doncs això, a la Final Four de divendres vinent.
Jo m'he trobat en aquesta situació i I a vegades va millor una derrota i vas a la Final Four amb un toque de tensió, o si guanyes fàcil també tens més confiança, depèn. Nosaltres hem de pensar en que després jugant a la Final Four, sinó hem de pensar en intentar fer el millor partit possible i intentar doncs, posar-li les coses complicades i si tenim opcions de victòria, doncs anar per ella.
I per cert, que avui l'Eurolliga ha donat a conèixer els millors jugadors de la competició i ja en té Tomic, està en el segon millor 5. De fet, és l'únic representant del Barça en els 5 ideals. Spanoulis de l'Olympiacos, Teodosic del Cesca, Jelica del Fenerbahçe, Reyes del Madrid i Marjanovic del Cervena Bedda conformen el 5 ideal, mentre que Nando De Colo del Cesca, Guderoc del Fenerbahçe, Rudy del Madrid, David Smith del Maccabi i Tomic del Barça conformen el segon millor 5 de la Eurolliga.
A l'equip el veig al playoff.
Però abans de la Final Four ens espera la 32a jornada de la Lliga Endesa, en la que hi ha moltes coses en joc, obren foc Fuenlabrada i Fiat Joventut demà dissabte a 8:15 en un partit vital per tots dos equips. La penya busca una victòria clau en el camí cap als play-off a 3 jornades pel final de la Lliga regular. Ara sí, parla, ara sí, escoltem l'entrenador Salva Maldonado.
A l'equip el veig al play-off hores d'ara, jornada 31, com l'he vist tota la temporada. Si mantindrem la posició entre els 8 primers, dependrà dels 3 partits. És que molt simple, tampoc estem de menjar molt el coco. Tenim 3 partits, tenim per guanyar 2 ens fica el play-off, depèn de nosaltres. Si som capaços de fer-ho, ens volem merescut, i si al finalment caiem, primer ens lamentarem molt i segon no ens mereixerem estar al play-off. És que és així de simple. Home, lògicament jo crec que estem capacitats de guanyar aquests 3 partits.
El Fiat Joventut, que és 7è amb 17 victòries, està una victòria per sobre del CAI, que és el 9è classificat. Per cert, la penya, que el seu equip júnior en el campionat estatal, s'ha classificat per la final, després de derrotar 84-66 aquesta tarda al Unicaja de Màlaga. El rival del Fiat Joventut en aquesta final del campionat júnior estatal serà el Madrid o el Sevilla, però vaja, tot apunta que serà el conjunt blanc perquè acaba de finalitzar el tercer quart i guanya el Madrid per 59-31. I des del Fuenlabrada, l'equip madrileny es juga demà, seguir amb opcions de salvar la categoria. Parla Andy Panko.
Y aquí seguir trabajando, quiere 3 partidos, y bueno, aquí ganar el primer sábado contra la Juventud en nuestra casa, y ya está, nada más, no podemos pensar en los últimos 2 partidos, y solo en este partido.
¿Se va a salvar Fuenlabrada?
Yo digo lo mismo, sí, por supuesto, hombre, pero hay que luchar, nada más, hombre, partido a partido, 3 partidos, y todos son finales para nosotros, y... Sí, ja està, hablamos luego en 3 setmanes.
I pel partit de demà, el Fiat Joventut té el dubte d'Àlex Suárez amb molèsties a l'esquena. I també demà, en aquest cas a les 9 de la nit, per Esport 3, partit clau el del Barça davant del Bilbao per segellar la tercera plaça i seguir amb opcions d'acabar segon. Això sí, el Barça hauria de guanyar per acabar segon els 3 partits que li queden i que l'Unicaja perdi 2 i un d'aquests contra el Barça. Huertas es muy consciente del que hay en juego.
Sí, somos conscientes de eso, pero ahora mismo pensamos en este partido del sábado, ¿no? No nos vale pensar en el último partido pensando que Unicaja va a perder algún partido y si no hacemos nuestra tarea, al final no podemos ser segundos. Así que pensar partido a partido. Ahora mismo tenemos un partido muy complicado contra Bilbao y solamente empezar en esto. Y luego, pues la semana que viene sí que es el partido quizás más importante contra Málaga, que bueno, es la única opción para ser segundos ganando a ellos. Así que bueno, ya, pero eso ya pensaremos a partir del domingo o lunes.
Y el Bilbao, que ya va a superar al Barça en el partit d'anada per 73-67, arribarà demà al Palau amb un immens Marco Todorovic, el jugador del Barça, s'ha dit al conjunt basc, queda lliure aquest 30 de juny, té una mitjana de 27 minuts per partit i s'ha destapat com el segon millor jugador de la Lliga Endesa amb un 17,6 de valoració, només superat pels 19,3 d'Andy Panko. Todorovic, però, creu que encara té molt de marge de millora.
La confiança està bé, però jo crec que sempre pot ser millor, més, perquè jo crec que ara ja que he hecho cosas buenas en el juego. Yo creo que sería bueno para mí mejorar tiro, tiro exterior. Y yo creo que esto viene por una buena parte de, bueno, como todo, trabajando mucho, pero sobre todo creo que debería confiar más en esto. Y a nivel de juego, pues yo, es la primera temporada que estoy jugando en esta categoría y espero que de aquí a más, no sé, espero que sí.
I en el cas que Todorovic volgués seguir a la lligandesa la propera temporada, el Barça aniria, al dret de tanteig. I un company seu, la temporada passada, abans d'escoltar Marce Huertas, parla del nivell que està mostrant Todorovic aquesta temporada.
Un jugador que tiene un nivel de Euroliga e incluso de NBA. Es un jugador muy joven, que es muy atlético y que, bueno, aquí en los entrenamientos lo demostraba cada día, ¿no? Es un jugador que juega muy intenso y que, bueno, que tiene algo especial en su juego. Por ser aquí en el Barça en los últimos años, pues quizás no haya tenido los minutos que necesitaba, porque, bueno, juega por detrás de jugadores como Lorbeck o Tomic, o siempre jugadores que, bueno, han tenido un protagonismo más grande. Pero era natural que con el tiempo pues fuera cedido a un equipo como Bilbao, donde ha tenido minutos y, bueno, ha demostrado su valor, ¿no? Ha podido jugar y está demostrando este año que puede ser uno de los MVP de la temporada y así, bueno, y lo está haciendo por méritos propios, ¿no? Y creo que nadie le ha regalado nada y está demostrando que puede estar a lo más alto nivel.
¿Te gustaría tenerlo de compañero la próxima temporada?
Bueno, siempre que se habla de grandes jugadores, te hace ilusión, ¿no? Y sin duda Marco es uno de ellos. Bueno, ha dado muchos pasos adelante esta temporada también y sin duda, pues, si podemos jugar juntos sería otra vez un placer. Aparte que es un gran amigo mío, así que estaría muy bien.
Doncs veurem si Huertas i Todorovic tornen a coincidir en un vestuari, el tornen a compartir la propera temporada i si aquest vestuari és o no el del Futbol Club Barcelona. De moment, Huertas no es mostra massa preocupat pel seu futur. Ell, ja ho sabeu, queda lliure, acaba contracte aquesta temporada.
En todos los años que siempre que acaba una Final Four o cuando se pierde una Copa o lo que sea, pues siempre suenan muchos nombres y el jugador, cuando se juega en un club como en Barcelona, tiene que estar acostumbrado con eso, ¿no? Pero lo más importante es que estemos centrados. Yo estoy súper tranquilo en relación a lo que es, pues, terminar la temporada bien y eso no me molesta para nada. En temporadas anteriores ha pasado lo mismo y fíjate.
Sí, pero tenías contrato y ahora acabas.
Sí, bueno, pero aquí en el Barcelona yo creo que eso de tener contrato no significa nada. Si tú, bueno, no ganas ningún título, las cosas pueden cambiar de un día al otro aquí. Siempre tienes la presión de ganar y tú sabes, un club como con la grandeza del Barça, si no está contento con algún jugador, aunque tenga contrato, pues encuentra una manera de desvincularse o lo que sea, pero bueno, jo estic tranquil en relació a esto.
Doncs tranquil que està Huertas i també tranquil està Boki Nachbar, que és el mateix cas que el base brasiler, perquè l'Eslové també acaba contracte aquest 30 de juny, però tan sols està centrat en el present.
For me right now is only about the...
No em plantejo res ara que no siguin aquests play-offs i guanyar un altre títol amb el Barça. Això és el més important per al club, però també per a mi.
So my focus is there.
És possible que segueixi el Barça, però en gran mesura depèn del que passi en aquest final de temporada.
I marxem a Bilbao perquè Sito Alonso, el seu tècnic, analitza així la situació actual del Barça.
La inestabilitat muchas veces se da por proyectos nuevos también, ¿no? Ya ha tenido que cambiar muchas cosas y yo creo que marca muchas veces la rivalidad que tienen entre dos equipos tan potentes como son el Real Madrid y el Barcelona, y a medida que uno va consiguiendo un título como la Copa del Rey y otro no lo consigue, existe más presión y es normal, ¿no? Porque son competidores natos los dos clubes, ¿no? Entonces, en función de cómo han ido esas cosas, y han tenido diferentes momentos, ¿no? Y han tenido, por ejemplo, un momento muy, muy peligroso, me acuerdo, en el top 16, que sacaron de una manera excelente, ¿no? Y la mala suerte que tuvieron fue el segundo partido, ¿no? En el Palau contra Olympiacos. Olympiacos es una potencia, ¿no? Y ganar allí, aunque compitieron excelente, pues es muy complicado, ¿no? Y el no estar en la Final Four, ahora les centra solo en la Liga. Y la regularidad sabe que se puede romper en cualquier momento ganando esta competición liguera, ¿no? Porque supondría romper, pues, el factor cancha del Real Madrid si llegan a ganarla, ¿no? Seguramente, entonces, yo creo que están preparados para hacerla y es que tienen muy claro lo que tienen que hacer ahora y son muy peligrosos.
I pel que fa a la jornada de diumenge, hem parlat dels partits de dissabte, 8:15, recordem, demà el Fuenlabrada Fiat Joventut i a les 9 el Barça Bilbao Basket, i per diumenge a les 12 jugarà a l'Obradoiro Unicaja. El Barça haurà d'estar molt pendent d'aquest partit. Sempre doncs, hi ha coses en joc i té interès. El conjunt blaugrana, a veure què passa, què és capaç de fer el conjunt malagueny. I diumenge, un quart d'una, Murcia-Guipúscoa, Real Madrid-Morabanca, Andorra. Escoltem a Víctor Sada.
Sí, estem molt contents d'haver aconseguit la permanència a 3 partits del final, que és un premi molt gran. A més, tenim aquests 2 partits fora de casa que són macos, i el partit a casa contra l'Obradoiro també, que serà maco per, sobretot per l'afició, per veure un partit tranquil·lament i disfrutar-lo sense cap tipus de pressió. I com deies, a Madrid un partit divertit, amb ganes d'anar a Madrid i jugar, i a veure si l'equip està a tope per poder competir com tots els partits que hem tingut des de la Copa del Rei.
I també diumenge, un quart d'una, la Bruixa de Manresa en descens, segon per la cua, amb 9 victòries, juga a la pista del CAI de Saragossa en directe per Esport 3. Els manresans necessiten una victòria i una derrota del Sevilla per sortir de les zones de descens. Pedro Martínez ha fet càlculs i sap quantes victòries són necessàries per salvar la categoria.
Jo crec que si nosaltres guanyem el que tenim que guanyar, el salvarem. Si no guanyem, pues mirarem a veure si el que no depèn de nosaltres ens ve bé. Però bàsicament hem d'estar centrats en el nostre i creure que si nosaltres guanyem el que tenim que guanyar, tot anirà bé.
I què és el que s'ha de guanyar? 2 partits, per exemple, d'aquests 3?
Sí, amb un no, ja hem de guanyar 2, sí. Hem de guanyar 2, i quan abans comencem a fer-ho, pues molt millor.
Són les matemàtiques de Pedro Martínez, una victòria no, però amb 2 dels darrers 3 partits. Està convençut que l'equip salvarà la categoria, amb Pedro Martínez, que per aquesta 32a jornada de la Lliga Endesa recupera a Bendiguar i també a Sili. I el Sevilla, rival directíssim, jugarà diumenge a 2:15 davant del Herbalife Gran Canària. Un Sevilla que no es rendeix en la lluita per la permanència. Un nou spot. Parlen, criden, vaja, perquè criden Willy Hernán Gómez i Pierre Oriola.
Yo no me rindo. Yo no me rindo.
No, entiendo.
Yo no me rindo.
A ver, que te quede claro.
Yo no me rindo.
A que parece que no le queda claro es a ti.
Yo sí que no me rindo.
Que yo no me rindo.
Que yo no me rindo.
Doncs això, que no es rendeix al Sevilla, com tampoc ho farà la Bruixa Manresa en aquesta lluita per la permanència. Qui ho té més complicat, òbviament, és el Fuenlabrada. Ens escolta un històric del Manresa, Ferran Lavinya. Hola, Ferran, bona nit.
Bona nit.
Com veus les opcions del Manresa per salvar la categoria?
Bueno, sempre és difícil, perquè són partits de molta tensió, però la veritat, el Pedro em deixa molt més tranquil. Ho té molt clar, i que un entrenador del seu nivell, la seva experiència i, bueno, del seu coneixement, doncs vegi tan clar que el que han de fer és preocupar-se per ells. I bueno, suposo que això ho haurà transmès als jugadors, i és molt important que no estiguin mirant altres resultats. Per tant, jo crec que estan en la línia de poder aconseguir. El que passa després, els partits s'han de guanyar, sempre és molt difícil, però el que sí que tinc molt clar és que les coses estan fent com s'han de fer.
Tu també confies que amb 2 victòries sigui... amb 2 de 3, que són els partits que queden, seran les necessàries per salvar la categoria?
Jo, en general, soc cap de fer càlculs matemàtics, tot i que, evidentment, tothom els fa, però jo crec molt en la filosofia del partit a partit. I el que ha de fer Manresa és guanyar contra el Saragossa. Si guanya contra el Saragossa, quan acabi la jornada, mirarà on és. I si el següent partit torna a afrontar-lo així, jo crec que d'aquesta manera és la millor manera de sumar victòries. El que està clar és que si el Pedro ho veu tan clar, si un entrenador com ell ho veu tan clar, doncs m'apunto el que ell digui.
Mm-hmm. El que està clar, potser, Ferran, és que a principi de temporada i tal i com han anat les coses, potser poca gent hagués esperat un Manresa encara amb opcions, no?, a 3 jornades per acabar la temporada, que també té el seu mèrit.
Bueno, i és un avantatge ara mateix, perquè segurament dels equips que estan per la zona baixa és el que més clar tenia que seria en aquesta posició a final de temporada. Llavors això, tot i que no ho sé, és un avantatge, no? No està fora del paper que ja li tocava jugar. Potser Sevilla era un equip amb més ambició, potser Fuenlabrada no esperava quan està. Bueno, doncs són equips, potser Guipúscoa sí que ho tenia una mica més assumit, però perquè potser un potencial menor, però sobretot Fuenlabrada i sobretot Sevilla són equips que no esperaven estar en aquesta zona, i quan tu no esperes estar en una posició, és difícil després sortir-ne. Jo crec que Manresa ha fet una cosa molt ben feta, que és que no s'ha posat nerviós, no ha fet coses estranyes, i ha marcat una línia i ha dit que aquestes hem de seguir. És la filosofia molt del seu entrenador, de marcar una línia, i amb aquesta línia al final ens sortirem. Potser al principi ens costa més, però quan aconseguim arribar a aquesta línia i aconseguim agafar-la, doncs al final ens acabarem sortint. I bueno, si tot va bé i si hi ha sort i esperem-ho tots, doncs aconseguim.
Uh-huh. Esperem que sigui així, perquè un altre descens seria dur, no?
Sí, però clar, jo això fa molt temps que ho dic, fins i tot quan jo hi era, no? I és que Manresa és un club que amb el pressupost amb el que està jugant i amb els equips que té al voltant, doncs és un equip que sempre està jugant al límit. Per tant, doncs hem tingut la sort que durant molts anys ha sortit cara, però és que de tant en quant sortirà creu. I el que passa és que ara mateix, tal com estan les coses, com estan les lligues i tot, com estan les economies del club, perdre la categoria és un cop fort. Per tant, doncs, esperem que no passi i esperem doncs, que aquesta confiança que transmet l'entrenador, no tinc dubte que la transmet, perquè el que veu li agrada i veu a l'equip amb possibilitat de sortir-se'n, i per tant doncs intentarem que sigui així, no? Sí, sí. Intentarem ajudar en tot el que puguem, donant forces perquè sigui així.
No, t'ho deia perquè són anys que surt creu i la sort entre cometes, perquè el món del bàsquet està com està, sí. Que l'equip de l'Eport doncs, es troba amb la impossibilitat d'aconseguir l'ascens, no esportiu, sinó administratiu, i t'acaba salvant.
Sí, però jo això és una dels últims anys, que Manresa els dos últims anys ja hauria d'haver baixat de categoria. Jo estava preocupat quan algú em preguntava, ostres, el descens esportiu, si al final la salva... Jo estava més preocupat per si el fet de no aconseguir victòries i de no jugar bé creava desafecció en la gent, en el públic. Jo crec que aquest any això s'ha recuperat. I llavors Manresa ja té una cosa positiva aquesta temporada. Després, si tot va bé, doncs se salvarà. I, bueno, i si les coses no van bé, doncs potser no estan les places de salvar-se, però administrativament acaba salvant-se. Però jo crec que l'important d'aquesta temporada és que s'ha marcat una línia, aquesta línia s'ha seguit, i tot i que els resultats no han acompanyat fins ara, també hi ha hagut molts problemes de lesions que han obligat també molts canvis de jugadors, però jo crec que la gent torna a estar molt enganxada amb l'equip, i això és bo perquè en 3 anys com aquesta temporada fins ara s'aconsegueixen molt poques victòries, doncs el fàcil és que la gent es canti, el que passa és que és Manresa. Mm. I llavors la gent, el públic és un públic especial, és un públic que sempre està amb el seu equip, i per tant, doncs, jo crec que això és el més important, que no es creï desafecció respecte al club i respecte a l'equip.
Sí, sí. Per cert, ja per anar acabant, parlant d'aquestes dues victòries necessàries per salvar la categoria de les tres jornades que queden, però és que a Manresa li queda Saragossa fora, Estudiantes a casa, sí. I acabes a la pista del Real Madrid,
Sí. Per això dic que quan abans els aconsegueixin millor, no? Jo crec que està bastant clar.
Sí, sí.
Bueno, però jo crec que en les seves paraules va molt... Ho entenc jo, No t'ho sé dir exactament, perquè tampoc no he parlat amb ell ni ho sé. Però tinc la sensació de que les seves paraules és una mica el que t'he dit jo. És a dir, anem a aconseguir victòries abans possible. Sí, si sí. En aconseguim dos, no és fantàstic. I després, si no, ja mirarem. No? Però nosaltres preocupem-nos de la nostra, no? Preocupem-nos d'intentar guanyar els màxims possibles. Preocupem-nos de guanyar els que sobre el paper podem guanyar, que són els dos primers, o el tercer és el més complicat i és molt difícil. Però intentem fer el que ens toca a nosaltres. I quan nosaltres fem el que ens toca a nosaltres, no ens haurem de preocupar pels altres. Si a nosaltres no ens surt bé, ja mirarem què ha passat. Sí, jo crec que és una cosa molt important, perquè ara és un moment de tensió, és un moment en què tothom, doncs, físicament també és la temporada, però també hi ha la tensió d'aconseguir l'objectiu i de salvar-se, que també agarrota una mica, llavors focalitzar els objectius és molt important. No pots pensar en moltes coses a la vegada perquè llavors t'atabales. Llavors has d'estar molt concentrat en fer una sola cosa, i una sola cosa és guanyar aquell partit. Jo crec que tinc la sensació que el que em transmet a mi el Pedro quan diu això és aquesta filosofia, que jo crec que és la bona.
Doncs queden 3 jornades i esperem que siguin les necessàries, amb dues o amb les que siguin, però que sumin les victòries necessàries per salvar la categoria. Ferran, com sempre, un plaer escoltar-te aquí al Bàsquet al Dia,
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies. I la resta de la 32a jornada de la Lliga Endesa, diumenge a les 6 per Teledeport, Eurostar Tenerife València, i a les 8, Movistar Estudiantes Laboral Cucha. 9:25, més coses, perquè a l'Aleport, des de les 9 de la nit, tenim en joc els primers partits de les semifinals del play-off d'ascens a la Lliga Endesa.
Bàsquet al Dia. Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs en joc aquests primers partits de les semifinals, Ourense, Lleida, Breogán, Valladolid, i un d'aquests quatre equips, doncs vaja, que acompanyarà, o hauria d'acompanyar, el Fort Burgos a la Lliga Endesa, el conjunt burgalès, que segueix fent feina per intentar, doncs, complir amb les exigències de l'ACB. De fet, aquesta tarda, club i patronal, club i ACB, s'han reunit. I fins i tot hi era present Javier Lacalle, alcalde de Burgos. Andreu Casadevall, entrenador del Fort Burgos, bona nit.
Bona nit.
Tercer ascens consecutiu. A la tercera anirà la vençuda, com diuen?
Bueno, no ho sé si anirà la vençuda o no. Tal com van les coses, no tinc jo molt clar de que pugui ser la vençuda, no? És una llàstima, la veritat, però bueno, crec que en aquests moments hi ha prou impediments i que hi ha una voluntat per part de la ciutat de voler estar a la Lliga CB i una part també per part de les institucions, però bueno, no és fàcil perquè tenen les institucions unes limitacions a l'hora de poder donar diners que està marcada doncs, per l'Estat i, bueno, i aconseguir aquests diners doncs, és francament molt difícil.
Mm-hmm. L'alcalde sí que està implicat, l'alcalde de Burgos.
Sí, jo crec que s'han implicat tots aquesta vegada, no? Inclús els partits que ara en aquests moments estan a l'oposició, que, bueno, que hi ha campanya electoral i tots volen posar el seu gra, no? Però, bueno, no sé, es té que veure les negociacions que es porten, a veure què és el que l'ACB doncs, acaba exigint i a veure si després són capaços de poder-ho treure d'una manera o altra.
No saps, no?, com han anat avui les coses. Nosaltres hem trucat a Burgos, però no hem tret aigua clara.
No sé res.
Pavelló teniu. El problema és econòmic, no?
No, el pavelló tenim, s'ha cobert la plaça de toros i queda més com a pavelló que no com a plaça de toros, no? Té una capacitat per 9.100 persones i la veritat és que l'estan ara acabant, que estarà acabat per finals de juny, totalment acabat i, bueno, i és preciós. La veritat és que està molt bé, encara que bueno, doncs és un recinte que queda lluny el que és la grada de la pista, però bueno, han fet unes grades correderes que s'acosten a la pista i hi ha al voltant del camp unes 1.500 persones, molt al voltant, que s'uneixen al graderiu del camp. No?
Mm-hmm. Andreu, l'aficionat del Fort Burgos està preparat per un tercer consecutiu no?
Bueno, jo crec que cada vegada és més difícil, no? Hi ha un problema si ho estem els altres ja tots preparats per això, no? Jo crec que l'aficionat ha entès aquest any doncs que, bueno, que ja es va prometre que es treballaria i es lluitaria per intentar si es aconseguia una tercera vegada i, evidentment, doncs, bueno, tenim que estar aquí, no? El que passa que, bueno, jo crec que el club doncs té que treballar en un sol sentit, que és intentar aconseguir aquest ascens i tot el que més que vulguem, per molt que es vulguem queixar, per molt que vulguem tindre raó, doncs les normes estan com estan i no es pot fer res més. Vull dir que només que intentar complir el que hi ha en aquests moments, posar-te en contra de l'ACB, posar-te en contra de les institucions, en aquests moments no crec que sigui una cosa que ens beneficiï. No?
Doncs seguirem pendents de les notícies que arribin des d'allà, des de Burgos. Andreu Casadevall, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I abans d'acabar, Sergio Escariolo, nou seleccionador espanyol, com ja sabeu, afirma que li faria especial il·lusió que Marc Gasol estigués en el proper Eurobàsquet. La base catalana Cristina Pedrals, que debuta amb aquesta temporada a la Lliga Femenina amb el Ferrol, nova jugadora del Perfumeries Avenida per les properes tres temporades, i a la NBA aquesta matinada les dues Bulls Cavaliers en una sèrie de semifinals del playoff NBA que està empatada a una victòria. Ho deixem aquí gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres per escoltar-nos i per seguir-nos al Twitter @basquetaldia, @basquetaldia. Bon cap de setmana, tornem dilluns.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.